La documentació ja està.
Són les 8 i 4 minuts. Més notícies al butlletí de les 9.
Més informació a ib3notícies.com.
Això era i no era, amb Rodi Palongi.
Bon vespre i benvingudes a totes i tots a Això era i no era, un programa prescindible per a gent imprescindible, sempre endavant, sempre amb bon ànim i amb l'objectiu de fer-vos somriure una estoneta. Són en aquest moment les 8, esperaré un segon, 8 i 5 justament ara, i comencem amb moltes ganes i energies. Comandaments, el gran Iker Hernández. El programa d'avui l'hem dedicat a una activitat artística que és especialment fecunda en aquesta terra. Pot ser per la llum, pot ser per la bellesa que ens envolta, o pot ser perquè ho duim a la sang. Avui xerrarem de pintors i pintura, que és aquesta manera que tenim els éssers humans d'interpretar amb figures i colors la realitat de manera personal i subjectiva. Joana Castell.
Hola.
Hola. Tu pintes?
Ara no.
Si dius ara no, és que has pintat en
no,
qualque moment.
No, però quan era petita, quan vas a escola, pintes molt. Escolta, vaig guanyar un premi en els 6 anys, eh? No me'n record què era, segur que era una xorrada, però vaig guanyar un premi.
T'estem escoltant, continua.
No, ja està, això ja és tot el que havia de
aquí
dir.
Aquí va ser el punt àlgid,
sí, no? Sí, això va ser el punt
després
àlgid de
tot baixada, la resta,
sí, no? Després bueno, la resta ja ha deixat de pintar.
Però no pintes, per exemple, amb això que diuen, com es diu? Amb espàtula, que pinten?
Amb espàtula,
amb oli, amb acrílic...
No, que va, tot no? Això ja és per mestres, eh?
Ah, bueno.
Això per mi no.
Què tenim pel programa d'avui?
Avui, com has dit, xerrarem de pintura i de pintors. I tindrem dos convidats de superluxe. Per una banda, el galerista Pep Pinya, que és molt conegut per tothom, i per l'altra, l'artista Joan Aguiló.
Tenim uns convidats molt importants, ja la setmana passada també, bé, sempre realment, friso per escoltar-los, però també he de saludar a un altre home, que és un gran pintor, és un gran dibuixant, és un gran caricaturista, és ell, l'home, que té un insecte que du el seu nom. Xavi Canyelles, hola.
Hola.
Estàs bé?
Sempre amb el seu insecte de vora, no?
Ah, molt clar. Diu, Xavi.
Digues algo.
I Napolini, pinta res.
Ei, ara vos he repartit els guions, de fer fotocòpies, que per qualque cosa som becari.
Vostè pinta
precisament
res,
per això, com que som becari, jo no pinc res aquí, jo. Res.
Què més, Joana?
No estic d'acord amb tu, Napolini, amb vostè. Perdona,
no sé, jo.
Vostè té
no sé.
Categoria de vostè. Pinta qualque cosa, eh?
Sí.
I pintarà més
encara.
Quatre burots.
No.
Per aquest boli estic fent burots.
Bueno, li augura amb un gran futur.
Animis a Polini, que avui tenim un programa farcit de continguts interessants i ara canviem el to perquè arriba el moment de la darrera hora de l'actualitat. Bé, sembla que l'anunci del ministre Illa sobre la vacunació voluntària a partir del gener no ha caigut bé a tothom, Joana.
Efectivament, perquè hi ha alguns metges que diuen que encara és massa prest i, per tant, arriscat parlar d'una vacunació a principis d'any.
Clar, i ara a veure qui es vacuna primer, perquè tothom pensa més o menys igual. Primer la resta i depenem de com va, ja em vacunaré jo, no?
Ja, clar, així és. I per variar...
Som molt intel·ligents tots,
sí,
eh?
El nostre ja company ministre de Sanitat, Salvador Illa, habitual en aquest programa, sabem que està ben empipat.
Per variar. Millor que ens ho expliqui ell. Don Salvador, com està vostè?
Sí, bueno, muchas gracias por darme esta palabra. No obstante, yo tengo poco tiempo, por tanto, les agradecería que seamos sensatos y seamos un poco más brevis, no como otras veces.
Sí, perquè sempre fem una introducció sí. massa llarga i no anem al tema que ens pertoca.
Exactamente.
O sigui, xerrem de coses que no tenen cap importància. Vostè ve aquí a donar unes dades i no arribem al tema.
Eso es, exactamente. Ah,
perquè, per exemple, què opina del Barça? O sigui...
No. Cal tenir molta prudència, no? Abans d'aplicar la vacuna a la població.
Hay que tener mucha prudencia y que ir con mucho de cuidado porque realmente no los porcentajes... Por supuesto, los porcentajes que hay de estas vacunas, de estas inyecciones, son variables. No siempre son al 100% eficaces, sino que pueden ser el 20%, el 30%, el 40%. Depende de los estados de defensas de cada organismo.
I els jugadors del Barça també
un moment.
Jo no soy del Barça.
Un moment. Pfizer. Sputnik.
Sí.
La d'Oxford, que és la AstraZeneca, no sé com es diu. Quina és la millor? Quina és la bona?
Per la part que me toca, creo que és Sputnik.
La russa?
Sí, la russa.
La vacuna russa?
La vacuna russa. Més que nada, perquè Sputnik era un programa de televisió catalana. Entonces, clar, jo soy era fan del programa de Sputnik, de música, i a partir d'allí, pues jo soy fan de la Sputnik. No de ese cohete español que se ha caído hace pocos días, no. De los Sputnik.
Home, no pot parlar així d'un company seu, no?
Sí, és un compañero, lo que pasa que estamos en España, y en España somos los últimos en la cadena espacial.
Escolta una cosa, el satèl·lit era espanyol, però el cohete, com ha dit vostè, era italià. Què pot sortir malament? Vull dir...
Todo no puede salir mal, porque realmente los italianos y los españoles son como el culo de Europa.
No, bueno, però...
Si gobernara yo no, cuidado. Però així com estem, con los de bots.
Però Itàlia és una gran potència tecnològica.
Sí, bueno, Itàlia té forma de bota i allí se queda.
Fiat.
El veig molt crític, no?, amb el seu propi...
Sí, por supuesto. Bueno, però vamos a ver les preguntes a les que íbamos.
Molt bé, aquí va la pregunta. Els jugadors del Barça, els vacunaran o no?
Jo me pregunto. ¿Qué tendrá que ver los jugadores del Barça con este tema?
¿Y los de l'Espanyol es vacunarán?
Los del Espanyol sí, todos, los primeros.
D'acord, per donar exemple, ¿no?
Para el ejemplo y para demostrarles que son mucho mejores que los del Barça. Pero yo no quiero hablar de fútbol.
Jo és que
siguiente pregunta.
De vegades l'escolto i penso que vostè com a català no sentiria més còmode parlant sempre en català?
Escuche, yo soy ministro de España. España es la nación española en la que hablamos el castellano. El que no le guste, pues que haga otras cosas. Pero yo hablo castellano o español. Ahora bien. En la intimidad, sí que hablo catalán. Porque yo, además, fui alcalde de La Roca, de un pueblo.
Archiconegut.
Así conocido, exactamente, como usted dice, señora. Es eso, por eso. No obstante, puc parlar en catalán.
Molt bé.
En catalán, que no hi ha cap problema pas. No n'hi ha cap ni un. Que el problema de poder parlar en català, però vostè entendrà que si jo parlo en català, és que ja m'hago un lío entre el castellano i el català, i estic que són quasi iguales, doncs, ho puc fer.
Aquí diem idò.
Idò, bueno, esto son cosas de Países Bajos, da igual. Pero nosotros, los catalanes, decimos...
Però vaja...
Doncs, bajos, les Illes Balears estan por debajo de Catalunya.
Sí, clar, i València també, però...
Bueno, mucho más.
Pareix que deia baixos com a
menys... No, Países Bajos, senyorita, és una definició. Existen los países.
Bueno, escolta, no estic d'acord amb vostè.
Escolta una cosa, tenim ara una altra telefonada.
Tengo un chiste, por cierto. Corto.
Bueno, digui.
Amén,
no és mío perquè salió por la televisió, però m'encanta.
Amén.
M'ha de mucha risa, Tengo un chiste. Se abre el telón. Salgo yo. Se cierra el telón. Se cierra el teatro. Se cierra la ciudad. Se cierra la comunidad. Se cierra el país. Título de la película. Estoy de alarma. Venga, me voy. Por una vez que río
bueno,
en mi vida.
Per què dic per aquí? Perquè ara tenim una telefonada molt interessant a Joana.
És la mateixa persona, me pareix, que la de la setmana passada. Alerta.
Sí, és Isabel Pantoja. Un moment, què dius aquí? Un moment. És Isabel Pantoja, que no atura de posar-se en contacte amb diferents mitjans de comunicació i vol xerrar amb nosaltres per aclarir no sé què. Només un minut.
Muchas gracias por atenderme.
Canti una mica.
Espere un momento que no estoy para cantar.
Canti.
Que no estoy por cantar, mi arma. Espera un momento que lo explique. Que mi hijo está muy enojado. y me están diciendo los programas de que yo he robado, de que yo me he quedado pertenencia.
De su propio hijo.
De mi hijo y mía propia, que me dejó pa' Kerry. Y esto es mentira.
Molt bé, tot això és molt interessant. Però ara, per favor, canti una mica.
Se me enamora el alma, se me enamora. Es que estoy llorando ahora mismo.
Se sembla una mica a la seva imitadora, no? La Pantoja de Puerto Rico.
Ay, no me diga, no me diga la Pantoja de Puerto Rico.
¿La coneixia?
Senyor, senyor Illa, o
bueno, vostè, estoy flipando con esas cosas. Es porque soy filósofo.
Señorilla, usted no me puede ayudar, por favor.
Yo no le voy a ayudar, y mucho menos usted tiene que hablar con la ministra de Hacienda. No puedo hablar con la ministra de...
Bé, escolti una cosa, tenim, escolti una mica, una cosa, tenim una altra telefonada, tenim una altra telefonada.
Jo me voy,
No, no se'n vagi. Tenim una altra telefonada des de Manacor. Amb qui parlam?
Sí, me sentiu.
Sí.
Me sentiu, eh?
Sí.
Jo volia dir, és la ràdio.
Vostè va telefonar fa unes setmanes, no?
Vaig telefonar, jo vos escolt molt, a mi m'agrada molt tot això.
Sí.
Gent de la mà i totes aquestes coses.
Que no mia, vostè, que me refresqui una mica la memòria.
Què li agrada d'IV3?
Jo som en Toni Truel.
Quins són els seus programes predilectes, IV3?
Hombre, jo faig unes xiestes ben bones amb aquest programa de que fa... que han de fer preguntes.
Ah, sí, jo en sé més que tu.
Sí, jo m'adorm. Llavors és... el vespre em fan un molt bot, em veig un home molt simpàtic que pega crits, que també és un concurs, que és el mateix del migdia, però d'una altra manera. I si diu, tu pots a córrer, no sé què.
Vostè no serviria com a promocionador d'IV3, no?
I llavors es fan les pel·lícules de vaqueros.
No, aquestes ja no les fan.
I a futbol.
Això era abans.
Jo vos telefonava.
Digui.
Perquè aquí a Manacor estem molt contents, perquè ja a partir de demà, des dimarts, ja poden sortir de la ronda.
El ver, enhorabona.
Ja poden anar a Petra.
Ja poden anar a Escrucé.
Sí, no a Escrucé també. I ja poden sortir i anar cap a Porto Cristo. Perquè... no hi podíem anar a Porto Cristo, perquè el que varen confinar va ser el poble, la ciutat de Manacor.
Ah.
Però va haver-hi gent que quan ho varen confinar va anar cap a Porto Cristo.
Jo vos ho vaig dir, jo vaig anar perquè tinc una barcassa. Just a de vora, el gat aquest d'en Rafalet, que és de color negre.
Sí, d'en Rafalet.
És feo. És negre.
Serà feo, però la seva barqueta deu pareixer
no, David no
i Goliat a de vora l'altre.
Sí, no, però saps què passa? Jo sóc molt amic del seu tio. I me va dir, que en què falta aquest, perquè no n'hi havia d'un color guapo, ni de blanc. I diu, sí, el que fa el negre, i per això és que el negre, saps? Que en xisca, la seva dona, que ara li diuen Mary, no sé per què, i ara resulta que li agrada molt aquest gat. Que no és un gat, és un catamaran.
És una
vista. A dues barcasses, a de
fora. Un gat atlàntic.
Sí, de fora. I donar la senyora bona, també, en aquest que ara han xerrat, la Pantoja. Sí, mi arma, muchas gracias. No, perquè la meva dona també la segueix en aquesta de Pantoja, perquè sap que canta de bé, saps?
Bé, cantava més aviat.
Sí, cantava, i té patilles. I llavors...
també
estic molt content. Patilles de Pantoja, aquí, té com una barba.
No li diguis això. Que la tenim en antena Pantura s'enfada.
Això és en directe.
Sí, és en directe.
No, idò, ja m'ho pensava, que era de televisió.
Què vols pareix? Sí.
Falso directo, li deus. Jo vaig fer un concurs.
Directo és això.
Això és el directe.
Això ara mateix vostè està xerrant i s'està...
Ah, Francesc, que pones la radiet, que ara sortim.
No sé si farà interferència.
No, ara, Francesc, que vos posarà.
Que no s'acopli.
No, bé, idò, enhorabona i ben content que estem a Manacor, perquè a partir de demà ja se podrà caminar cap a fora.
Què serà el primer que farà?
Hombre, anar a Petra. Perquè la meva germana viu a Petra, saps?
Ah, anirà a veure la família.
Jo no l'he vista des de les completes de Sant Antoni. I té els papers de la música, de la cançó. I quan que en dansarà de Sant Antoni, encara queda.
Bueno, anem a escoltar uns anuncis i tornem tot d'una.
Nora bona,
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid. una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
Pento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començam per sa paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol. Un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
En Joan Mir estava com a descentrat. També és normal perquè Pere Guas li va dir que el títol que havia guanyat no era tanta cosa.
D'enhorabona per aquest títol tan petit. Algo pequeñito.
Lo más importante ahora mismo es que Piqué se nos ha lesionado.
Y es del Barça, vostè.
Nosotros en el Barça ahora tenemos otras preocupaciones, pero el número uno...
La picolísima.
Ya lo sabéis, ¿eh?
Sí.
No es Rafael,
va,
es Feder.
A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Continuem a la xora de Noera, són les 8:20 i arriba aquesta música, arriba aquesta secció, una secció d'humor, d'informació, de divulgació. Joana Castell, què tens per nosaltres? Recorda, very important, que hem de xerrar de pintura.
De pintura, clar.
Molt bé, endavant.
Rodrigo, deixi'm a mi que sé com començar aquesta secció. Escolti bé. Més ho farem amb una imitació.
Una imitació de Bolini.
A veure. Sola, què diu? Diu, a vostè li agrada la pintura? Més d'un pot m'embafa, tu.
Què tal, que ho he dit bé?
La imitació bona. Bona.
Així. Sí. En tinc una altra, mira. Diu.
Però, sola, què diu? Per quina raó el Van Gogh va triar la pintura? Perquè no tenia oïda per la música.
Gràcies. Baixat.
Moltes gràcies. I estic agraïda perquè han encetat per on volia dur la secció d'avui. Avui vull parlar de música.
Ai, Joana, Rodi. Pintura.
Ja, però de música i pintura. Vale. No te pensis. També de pintura.
D'acord.
Sabíeu que hi ha molts músics que també pinten?
Sí, i boxejadors.
Sí?
Sí. Que surt si mescles un boxejador amb un artista. Mohamed Dalí.
Bueno,
avui...
Gràcies.
Avui serà dur.
Sí, crec que sí.
Noms de músics que pinten, Joana. Vull noms.
I on penja una vaca els seus quadres? El museu. Gràcies.
Bolini, call.
Ja me vaig fotut.
Nom de músics pintors. Nom de músics pintors.
La oreja de Van Gogh.
Ai, horror. Quina paciència.
Quina paciència.
Per exemple, en Paul McCartney, en Bob Dylan, en Patti Smith, en David Bowie, tots aquests han pintat. I també hi ha la relació inversa. Pintors que han inspirat música.
I pintors que han inspirat poesia. Del cielo cayó un pintor para pintar tu figura, pero no encontró pintura para tanta hermosura.
Olé, poeta.
Olé.
Abans que digui res, Rodi, que ja sé que respira fons.
Encara hi ha aquella senyora.
No dic res, no dic res.
No, Rodi, no.
Per exemple, en Warhol, que es podien
Andy Warhol.
Dir... Andy Warhol, sí senyor. Podien dir que és el rockstar de l'art, referent pop art per excel·lència, va tenir una connexió molt estreta amb en Lou Reed i la Velvet Underground. De qui va fer la portada amb la imatge icònica aquesta de la banana que tothom coneix.
Sí.
No? Però, a més, va fer moltes altres portades de discos a l'època, per exemple, per els Rolling Stones, entre altra gent. I fins i tot, li han dedicat cançons a la seva figura. En Bowie en té una titulada precisament així, Andy Warhol, però també en té una titulada Pablo Picasso, per cert.
Pot dir qualque cosa?
No, no digui res. Tens raó, Joana, però sense anar de fora de les nostres fronteres, per exemple, el cantautor perdó, Luis Eduardo Aute, que va morir fa poc, també era conegut com a pintor.
Sí, està ple de sinergies, ara que està tan de moda aquesta paraula, entre pintura i música. També hi ha referents més moderns, per exemple, en relació a na Frida Kahlo, que tothom sap qui és, no?
Sí, aquella dona que surt als souvenirs.
Bé, sí, bueno. Na Frida també té un quadre que són unes cindris i que en ell va escriure Viva la vida. Vos sona alguna cançó?
Sí, aquella que diu Viva la vida, viva no. Victoria, Afrodita.
Jo anava a dir Coldplay.
Exactament, a Coldplay, una mica més elevat, no? S'hi varen inspirar, Coldplay, en aquest quadre que, per cert, va ser el darrer que va pintar la Kahlo, pobre, just abans de suïcidar-se.
Quina paradoxa, eh? Viva la vida, eh?
Sí. Mm. També tenim un exemple pels amants dels estàndards, com els que cantaven Nat King Cole, que té una cançó titulada Mona Lisa. No crec que hagi dubte sobre quin quadre xerra, no?
Evidentment que no, parla d'una Monet.
Bé, ja està, va, acabem la secció, ja està.
Bueno,
no, sí.
Ja, just ara que m'han recordat de Mecano i el seu Eugenio Salvador Dalí.
Bueno, molt bé.
Eugenio!
Anem a xerrar Saben amb en Pep Pinya. Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8 i 25 i ara tenim el privilegi i l'oportunitat de xerrar amb una de les figures més rellevants d'aquest país en l'àmbit cultural i social. Si jo digués que és galerista, em quedaria curt, perquè ell és i ha estat un ambaixador d'artistes, de pintors, d'escultors, de la mida de Joan Miró, d'Antoni Tàpies o Chigui, d'entre d'altres. Molts d'ells han passat per la casa del nostre convidat, la Galeria Pelaires. Ell és en Pep Pinya i és un gust, un honor, poder parlar amb ell. Benvingut, Pep.
Bones tardes, què tal?
Molt bé, molt bé. Pelaires, comença en 1970 amb una exposició de Joan Miró. Explica'ns, com va ser aquella gènesi, aquell començament?
Bueno, realment va començar l'any 69, quan vaig obrir la galeria, i per una casualitat de la vida em vaig fer amic d'en Miró i ell va voler col·laborar en la galeria. I l'any 70 vàrem exposar en Miró per primera vegada a Mallorca, perquè en Miró realment a Mallorca era un desconegut en aquell temps. El coneixia molt poca gent, però no digués ningú. El coneixien com l'home de na Pilar. No, o sigui, en Joan Miró no sabien qui era aquest artista.
Mm.
I realment va ser una inauguració històrica, perquè per Palma, per la ciutat i per tota la gent que desitjava que una finestra nova s'obrís en aquesta ciutat nostra, pues va ser un èxit total, tant artístic com de públic, com de crítica, i tot, de la qual tots estàvem molt satisfets, de crítica en contra, perquè l'estat de Palma en aquell moment, culturalment parlant i pictòricament parlant, era molt tradicional, era molt, un poc ranci, no?
Clar.
I nosaltres vàrem obrir una finestra que va entrar aire fresc, aire nou, aire diferent, i realment hem estat 50 anys duent aquesta feina.
I vareu tenir els vostres detractors en aquell moment, no?
Sí, va ser una resposta molt positiva, sobretot, curiosament, per part de la premsa. La premsa estava molt al nostre costat, no tota la societat, perquè com jo et dic era molt conservadora, i a més estàvem, quan vàrem obrir, estàvem en un moment un poc complicat perquè encara estàvem en sotent d'en Franco. I segons quines coses, pues, no se podien fer, ni se podien dir, ni se podien mostrar. I nosaltres vàrem intentar, d'una forma un poc sutil, pues, poder xerrar i poder mostrar i que la gent ho vegi i ho disfrutar, no?
Quines coses, per exemple, en temps d'en Franco o inclús posteriorment han, diguem, creat polèmica entre i detractors entre el públic o entre la societat benestant?
En aquell temps?
Sí, per exemple.
Per exemple, vol fer una exposició d'en Picasso que aquí no me'l van donar permís i jo vaig anar a Madrid a través d'un gran amic meu, que era en Pep Melià. Vosaltres sabeu qui era en Pep Melià, escritor, periodista i un gran coneixedor de l'art contemporani, i en el final mos van donar per mi i nosaltres vam poder fer aquí una exposició d'en Picasso, perquè fins a Madrid els aclamaven a les galeries i els tiraven pintura en els quadres, no?
D'en Picasso?
L'únic, d'en Picasso, l'únic que em van obligar és que havia de tenir un porter i un vigilant al vespre per si que es passava alguna cosa. I l'anècdota més curiosa que tenc és que me van donar permís, però també havia de tenir dos grisos a la porta, guardant la galeria. I un moment donat que havien de penjar un quadre, pues no m'ho bastaven ser mans, i jo dic, un moment, i vaig anar a la porta i dic, m'ho donar una mà per penjar un quadre. I tu imagina't imatge, llestim no tenir una foto, hauria estat històrica,
sí,
de dos grisos ajudant a contar un quadre d'en Picasso prohibidíssim a Espanya. O sigui, va ser una història molt hermosa i en estrenyant mateix molt patètica en aquell moment.
I en aquesta aparició que comentàvem ara, en aquella exposició famosa de 1970, la galeria es va convertir en un centre de referència cultural, i van passar noms d'una mida molt gran, com Robert Graves, Camilo José Cela, Blai Bonet. Com era
Vargas Llosa? Molt de personatge.
Com era tractar, com era aquesta gent en les distàncies curtes?
Pues mira, jo vaig tenir la sort, que crec que de dins la meva inconsciència ser molt natural i molt normal en tots ells, i jo crec que aquest desconeixement d'aquest món, perquè és un món molt complicat, vaig arribar a tenir un contacte com a molt humà amb ells, no? I sobretot en l'ajuda d'en Joan Miró, que era qui me presentava, pues, en Calder, o me presentaven en Henry Moore, o me presentaven en Pierre Matisse, i eren els que, claro, quan se forma un nucli de personalitats d'aquesta empenta, perquè no només hi havia pintors, hi havia poetes, hi havia decorador, Maurice Béjart, com tu has dit, en Robert Graves mateix, pues, claro, tothom vol estar dins d'aquest nucli, no? I Pelaires, afortunadament per Palma, se va convertir en un centre cultural de primeríssima, perquè a Madrid la gent no hi volia anar, i a més en Miró tenia a dins el seu capet, volia fer un triangle cultural molt important, que en el final jo crec que ho ha aconseguit, que era Sant Pol de Vans, que era on té la primera fundació en Miró, Palma i Barcelona, o Barcelona i Palma. I clar, quan tots de Madrid no podien... Mira, fixa't tu si tenia importància la Galeria Pelaires en aquell moment, que en Eduardo Sotillo, un gran periodista, feia un programa a la TV1, que no me'n record que se deia, però varen desplaçar a Palma per fer un programa en directe des del Centre Cultural Pelaires a tot Espanya. I, claro, jo estic molt orgullós, perquè tot això no és perquè ho hagi fet jo, sinó ho ha fet l'art contemporani, ho ha fet Palma, ho han fet els mallorquins. I, claro, això te dona una gran satisfacció i te dona molt d'ànims per seguir. L'any passat van fer 50 anys de galeria. Afortunadament, el meu fill ara la dirigeix, en Federico, que és un tio molt, molt, molt maco i en sap molt. I per seguir una història de 50 anys, que generalment les galeries totes tanquen, en els 30, 40 totes tanquen, perquè no hi ha substitut. Jo he tingut la sort de tenir-lo. I res, és un poc la història d'aquesta empresa difícil, un poc de locura i un poc d'il·lusió.
Senyor Pinya, ja som els becaris del programa, com està?
Ja t'he sentit abans.
Sí, moltes gràcies.
Que no pinta res, ella.
No, a mi ja li volia fer una pregunta des de la meva ignorància.
Ja, hombre, les bones preguntes sempre se contesten.
Clar que sí, sempre molt de respecte. Miri, jo entenc perfectament que hi ha molts estils diferents d'art, abstracte, tot tipus, però hi ha un moment, que jo no ho acab d'entendre. Ara, per exemple, Arco, una vaca de veres ficada dins un aquari amb formol va ser l'obra d'art més valuosa. Això com s'entén?
Home, si no li posen d'informol, se mor, se va, que... Li han de posar d'informol, perquè si no seria un espectacle horrible, ja, tot pudent i tot horrorós.
Però no ho entenc. Vaig anar un dia a una exposició d'art contemporani...
Tu imagina't si tu no ho entens, se va, que...
Sí que no ho entens. Ja...
Això és interessant, Pep. Què aporta la pintura a la societat?
Home, la pintura... Bueno, jo que diria la cultura en general, no? Mm-hmm. La pintura, la música, la literatura... En aquest temps que ara estem vivint tan complicat...
Sí.
Tu imagina't un món sense cultura. Mm. I la gent confinada que seva. Hi hauria suïcidis cada dos minuts.
Mm-hmm.
Gràcies a la música, gràcies a la cultura, gràcies als llibres, la gent pot sobreviure, però jo crec que una de les coses més important que té la humanitat és la cultura, precisament perquè l'educació és el que te pot conduir a sobreviure en un estat complicat, difícil, com estem vivint ara.
Ajuda a donar sentit a la vida, no?
Efectivament. Mm. Sense això seria molt difícil sobreviure.
I al marge d'aquesta part espiritual que afortunadament té l'art, què opines tu, per exemple, de tota la part econòmica que sustenta l'art i que està moltes vegades envoltat d'una certa especulació? O sigui, com és possible que hi hagin quadres que arribin a preus de xifres absolutament astronòmiques o...
Home, jo crec que és fàcil entendre-ho, si un s'hi fiqui un poquet de dins. Tu imagina que el món de la pintura i de la escultura i de la cultura en general és com una piràmide que a baix hi ha moltíssima gent que pinta i que esculpa i fa coses i així, més com vas pujant per amunt, a dalt de tot hi ha molt poc puesto. I si hi ha un senyor que té una història com pot ser en Juan Muñoz o en Picasso o en Miró, que hi ha un senyor que vol aquella obra i també n'hi ha un altre que la vol, i un altre que la vol, si entra una cosa única que és irrepetible, és com una subhasta. Si tu la pots vendre per 10, i un altre te'n dona 11, i l'altre la ven per 15, ben que dir, no és que sigui una especulació, és com tot, les accions de telefònica són una especulació, també t'apareix a tu o no?
Home, sí. A mi sí m'ho pareix.
Claro. No, mesura. Però és que no ho és. En el fons no ho és. En el fons no ho és. És una oferta i demanda.
Sí.
Si tu acceptes què dius dins el capitalisme, pues és una cosa absolutament normal.
Clar,
Xina, que és un país comunista, que no té res a veure amb el capitalisme, però hi té molt que veure, és un país que jo quan hi vaig començar a anar a Xina no hi havia cap pintor i ara hi ha pintors que van per milions i milions i milions i milions de gens.
Clar.
És el sistema que forma això, no és el quadre en general, el quadre és bo costant 100.000 o 100.000, és exactament igual, la qualitat del quadre no canvia.
Sí. El que passa també de vegades, jo tinc qualque amic pintor que, o sigui, la gent, per exemple, que comença o inclús que ja estigui, ja dugui tota una trajectòria, el pintor en si, l'artista, davant aquesta maquinària econòmica, com que és molt més gran que ell, i el fet de que moltes vegades no poden viure de la pintura encara que tinguin talent, no? Vull dir, hi ha un punt de vegades una mica injust.
Perdona, quant d'enginyers hi ha que avui en dia fan de camarers?
Efectivament, també és injust.
O quantes persones han estudiat música i han de donar classe de què sé jo, de matemàtiques. Això és injust, el sistema, si és que hi ha algo injust. Però tu imagina't ara mateix, és a dir, ara estem entrant en un terreny complicat,
sí.
Perquè si ara amb aquesta llei d'educació nova que hi ha, tu imagina't que la gent passi en suspensos, que passin sense provar. En el final, crearan gent sense cap tipus d'autocrítica, sense cap tipus de cultura realment fonamentada amb uns estudis científics que puguin donar camí i sortida a la vida. Ben que d'això, és la societat mateixa que crea tot això. No és en si ni l'estructura ni les persones.
Senyor Pinya, tinc una altra pregunta.
Digui'm.
Som el mateix becari d'abans. Sí, jo estic totalment d'acord i ho entenc, que hi ha molta gent que pinta...
Que raro que estiguin d'acord.
Sí, no, estic d'acord.
Bueno, nosaltres aquí, Pep, estem escoltant. Tu ets el que saps, eh? Nosaltres no, aquí nosaltres... escoltam.
No, aquí som uns ignorants.
Demani, Apolini, demani.
I dalt de tot de la piràmide, és vera que només hi pot haver uns pocs.
Uh-huh.
Aleshores, jo entenc que aquests pocs haurien de ser els millors, els que més en saben. Però moltes vegades són els que menys en saben.
No.
Per tant, és una qüestió de contacte.
Apolini, escolta la resposta, Apolini.
No s'ho creguin, això.
Sí, fan burots.
No s'ho creguin, això. Els alts, que sempre estan els millors.
No.
Apolini, escolti el que li diuen.
També depèn moltes vegades de... O sigui, hi ha com una part molt social, no? L'artista... Abans, a altres segles, hi havia el mecenasga, no?
Es tenia contactes.
Sí, i ara pareix que hi ha una part molt important dels contactes, no? D'aquesta part social, de saber moure's-se, de saber col·locar...
I els contactes te poden servir per pujar en el teu país, en el teu propi entorn, però no a la piràmide aquesta que jo havia parlat.
No ho sé, jo...
Sí, bueno, mira... Cada, sí, arribant en aquest sistema que tu dius que hauria de ser, cada carrer tindria el seu pintor.
Clar.
Cada ciutat tindria el seu pintor. Cada país tindria el seu pintor. Tenc que dir que això és una cosa quasi de dimensió natural. Si no són bons, li puc garantir que de dalt és molt difícil mantenir-se. Si no són bons, de veres.
Però és que no ho so.
Bueno, això ho diu vostè, perquè té un desconeixement absolut de l'art contemporani.
No, tens tota la raó, Pep. Pep,
ara mateix, aquell que fa burots que viu a Amèrica. I ara està dalt de tot.
Propers...
I llavors, allà Robert Bainman...
Apolini, vagi a fer unes fotocòpies. Propers projectes de Pelaires.
Pues ara, en aquest moment, estem com dins la gelera, amb stand-by, esperant a veure quin canvi hi haurà dins els sociològics, per a nosaltres també sortir d'una forma o una altra. Ara, en aquest moment, l'únic que estem és fent alguna exposició online, que tenen alguna acceptació, perquè la gent també té ganes de veure coses diferents, però que no és el seu. Una obra d'art necessita que l'estómago se demogui un poquet quan veu l'obra davant teva,
sí,
no?
Sí, que emocioni, no?
Sí, no és el mateix veure-ho amb foto que, o amb un vídeo que sentir-ho davant tu, davant en directe, no? Pep, molt diferent.
Moltíssimes gràcies, moltíssima sort, un gust xerrar amb tu.
Gràcies a vosaltres i en el becari una ferrada forta.
Gràcies, igualment.
Anem a uns anuncis i tornem tot d'una.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Això era i no era. Rodi Palongi. IB3 Ràdio.
La PCR detecta el coronavirus encara que hi hagi poca càrrega viral i els resultats necessiten d'hores.
Los test que hay en el mercado solo nos permiten considerar la PCR como lo que llaman el gold standard, que es la prueba aceptada por todos los territorios como un método de control.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu, amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació.
El 15 de maig de 1953, Charlie Parker es disposava a oferir un concert al Massey Hall de Toronto, al costat de Dizzy Gillespie, però no havia dut el seu instrument, ni donaren un de plàstic, de jugueta, i no importà. Així i tot es lluí al costat del trompetista. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time, tots els dimecres a les 9 del vespre, amb Ferran Pereira.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
Continuem en directe a IB3 Ràdio, són les 8:42 en directe i ens acompanya un artista format a l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears, llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Ell va completar la seva formació a Mèxic i Berlín, on es va iniciar amb l'art urbà. Des d'aleshores, l'espai públic s'ha convertit, podríem dir, en el seu espai de feina. Ell és en Joan Aguiló, creador i director artístic del Saladina Art Fest. Benvingut, Joan.
Hola, bones.
Bones. Explica'ns, què és el Saladina Art Fest? Jo ho he dit molt convençut, però necessito una explicació.
Sí, veig que estàs ben documentat. Sí. El Saladina és un festival d'art urbà, muralisme més aviat, que feim a Camp Picafort. Enguany havia de ser la 5a edició, però bueno, per tot el tema del Covid no s'ha pogut fer. I bé, és un festival que agafa les façanes de gran format que hi ha a Camp Picafort, que bueno, per ser zona turística amb els hotels i tot això hi ha multes, i els donem una altra vida, una altra imatge a través del muralisme.
La teva obra està repartida per molts països, a més de Camp Picafort, que ara mos explicaves, però explica'ns, per la gent que no et coneixi, com són les teves obres?
Bé, jo ara, aquests darrers anys, m'he dedicat a fer sobretot muralisme, i són imatges de gran format, que normalment a la façana o a la mitjanera d'un edifici, i pues mir de treballar a través de la identitat local de la comunitat allà on estic. Normalment aquí a Mallorca, però quan vaig a pintar fora, pues mir d'arribar en temps allà on he de pintar, una mica per xerrar amb la gent, probablement com viu, com han crescut, i trobar una imatge que sigui representativa per ells. Llavors, passar-la a l'espai públic.
Abans has fet com una diferenciació, o m'ho ha parescut jo, entre art urbà i muralisme. Consideres que són dues coses diferents, o que el muralisme pot estar inclòs dins el que seria art urbà? O que...
La veritat és que és una qüestió que no te sabria dir massa, perquè és una cosa que és relativament nova, tot això, i pues, se van posant i llevant etiquetes una mica així com bé. En el final, pues, les expressions són expressions artístiques a l'espai públic, i diguem que per dimensions sí que el muralisme se podria com a catalogar amb una altra, posar-li una altra etiqueta, però en el final són això, intervencions artístiques a l'espai públic.
Don Joan, jo som el becari del programa. Li vull fer una pregunta, si m'ha permet.
Claro.
Sí.
Molt bé, Polini, molt bé.
Gràcies.
Digui la pregunta.
Endavant, que me l'he preparada. Vostè, quan fa un mural, una pintura, una obra d'art o una paret, primer la fa un petit, un esborrany, un paper, quadricula i el passa gros, o comença a pintar directament?
Sempre tenc un esbor, una idea inicial, ens aquí me vas per després passar-la gran, però la manera de passar-la, de canviar el format, pues depèn una mica de la paret. Si no és molt gran, sí que comença a pintar i a dibuixar directament, i si és molt gran, o me faig una quadrícula, o si tenc espai darrere, mira de projectar-me unes primeres línies. Vull dir que cada paret té la seva manera d'abordar-la.
I quin és el repte més gros que has hagut de cometre?
En quant a dimensions?
Sí, o, bueno, o per tu en general, encara que no sigui de dimensions, però en nosaltres pensam que és una paret molt, molt, molt gran, i a lo millor ha estat una cosa molt petita, no? Quin és el repte per tu més interessant, o més el que ha suposat més un repte per tu?
Mira, en quant a dimensions, vaig pintar una a les platges de Palma, a Serenal, que devia fer uns més o menys un 36 metres d'alt i uns de buit ample.
Ostres, Déu-n'hi-do.
I aquesta és qüestió de, bueno, pues de dimensions i paciència, no? Però pintura en quant a repte, tenim un projecte amb la meva parella, que se diu Herois Anònims, i bueno, és un projecte que el que feim és viatjar a distintes comunitats i cercar gent que porta, pues, un valor immaterial a la seva comunitat, i llavors jo els pinto a l'espai públic, i na Caterina, que és dramaturga, es treu la seva història.
Ah,
i aquest
guapo
projecte el van fer en el Líban, un camp de refugiats palestins, i bueno, va ser una experiència i un repte, jo crec que dels que ho recorden més carinyo, vamos.
O perquè quan dius valors immaterials, per exemple, en el Líban en concret, que és el que varen aportar, la comunitat que va aportar?
Mira, pues, bueno, nosaltres el que fem és arribar, normalment tenim a qualcú que mos convida o qualcú conegut que mos fa de contacte amb la comunitat, i allà, a més, pues, necessitaven que mos fes de traductor, I pues anant coneguent a distinta gent de la comunitat i feim com un grup de feina. I aquest grup de feina, pues, en aquest trinès, els fa unes distints tallers perquè en el final ells mos diguin qualcuna persona que ells consideren important per la comunitat, uh-huh. però sense que t'hagi de ser ni famosa ni res d'això. I, per exemple, allà va sortir una parella d'ancians que tenen una, diguéssim, com un forn, que venen pa, uh-huh. i que ho feien a un preu molt econòmic perquè, perquè quasi tothom d'allà de dins pues, pogués tenir algo que menjar, no?
Està bé.
I llavors, aquestes persones va ser un dels herois anònims que van rescatar per després posar-lo en el carrer.
Ah, que guapo.
Senyor Joan Aguiló, una pregunta. Ara, per exemple, vostè pinta un mur, una paret, o fins i tot més difícil, una façana, no? Per saber com queda, s'ha de fer fora, no? S'ha d'allunyar.
Sí, sí, sí.
I això, clar...
Quina pregunta
és aquesta?
I això,
doncs, fas cames,
eh? És poc complexa, perquè si estàs a dalt d'un andami o una façana, o un institut, per exemple, has de baixar tot, has d'anar a les carrer i has de mirar com queda.
Sí, mira, també el que té aquestes dimensions és que, clar, potser si és molt gran la paret doncs pots estar pintant a lo millor dues o tres hores
sí.
i després quan baixes a veure-ho doncs tampoc has pintat tant en el global, diguem, no?
I si quan ets a baix no t'agrada i dius, ara un toquet de groc, torna a pujar, arrel de tot, un toquet, tornes a baixar, tornes a mirar 100 metres d'en fora, no m'acaba d'agradar, tornes a pujar.
I això ho poses a càmera ràpida i vamos.
I tens una pel·lícula.
Que has d'estar en forma, vamos.
Joan, quin serà...
Fem broma, però és així.
No, si jo et toco en sèrio.
Joan, quin serà el teu proper mural que podrem veure aquí a les Illes?
Ara estic pintant un mural en el polígon de Sant Bugadella.
Ah, que guai!
Ah?
I bueno...
Els polígons són bestials per fer murals, no? Hi ha molt d'espai.
Home, la seria de metge que les parets solen ser grosses, perquè
sí.
no són casetes de...
I pot fer el que vulguis, que ningú et diu res.
Sí, i va a veure-ho menys gent, no?
També.
I quan estarà acabat?
Jo penso que en uns 20 dies, més o manco, estirà llet.
Molt bé.
I una pregunta, és que m'he animat. Quina pintura utilitzes? Perquè, clar, utilitzes tempera, plou i se'n va tot.
O aquarela.
Sí.
Mira, doncs... Pues,
esprais.
Pues mateix, una mica per cada mur, sempre la pintura que li va millor. Habitualment, pues, pintura plàstica, que és la mateixa que s'emplea per pintar les façanes o l'interior de les cases.
Acrílic.
És una pintura que ja està preparada amb antihumitat, antimó i totes aquestes coses.
Bueno, Joan, moltíssimes gràcies. Ha estat un gust xerrar amb tu, una ferrada molt forta, i passarem a veure per Son Bugadelles el mural.
Molt bé. Pues moltes gràcies a vosaltres.
I ara una entrevista amb un altre pintor. Ja estem a la recta final de la Xora i Noera, són les 8:51 i ara tenim el gust, Joana,
sí.
de fer un viatge dels nostres en el temps
sí.
i entrevistar un personatge,
sí,
personatge
sí.
del passat.
Exacte, la setmana passada tinguérem aquí en Miguel de Cervantes i Saavedra i avui, ja que han dedicat el programa a la pintura...
Aquí tenim.
Diuen
una pista.
Que tenim algú famós pels seus bigotis.
Qui pot ser? Mm-hmm. Dir, bigotis fins... Estem xerrant de Dalí.
Exactament. Estem xerrant de Dalí, però el seu nom complet és Salvador Felipe Jacinto Dalí i Domènec.
Me fa molta il·lusió. Ens escolta, el saludam des de Balears, don Salvador.
Sí, buenas tardes a todos los baleares.
Déu meu. Ha ressuscitat.
Sí, què sucede?
Que, bueno, jo que he anat a Figueres, al seu museu...
Esclar, a Figueres, que vaig néixer jo.
Exactament. M'ha cridat molt l'atenció aquesta forma com de entre ensaïmada i cagarrí que té vostè aferrat a la façana.
Ui, tant, això té una història molt llarga.
Ah, sí? Me la pot explíquila, contar resumida? Explíquila.
Hablar en castellano, porque así me entienden mejor. Resulta que esto es uno de los símbolos familiares que más éxito tuvieron durante mi historia. Y allí lo pusieron para recordarme a mí y a Gala.
Don Salvador, vostè és un artista sí. conegut,
reconegut,
amb moltíssimes facetes, reconegut, bueno, un geni, pintor, escultor, però vostè s'hi hauria de dir en el seu punt més fort de tota la seva obra, quin seria?
Sin lugar a dudas, mi gran pasión hacia las formas perfectas como pueden ser los huevos. El huevo es la forma perfecta porque no es ovoideo, es elíptico, pero en cuatro dimensiones.
Cuatro dimensiones.
Y cuando cae en el suelo se rompe, pero si se aprieta por los lados no se rompe, ¿sabe? Por mucha presión que tenga.
Ostres.
No sé si m'he explicat bé.
Vostè també ha pintat ous fregits.
Sí, i la melibranquios. I l'àcido desoxirribonucleico.
I això com se pinta?
Això són coses surrealistes.
Però vostè també és un intel·lectual i és un gran escriptor. Sí. Quina és una mica la seva ideologia, què li agrada?
Mi ideologia és, sin lugar a dudas, aquello que nosotros entendemos por la cosmogonía.
¿Y qué es la cosmogonía?
La cosmogonía, la misma palabra lo dice. Y si no lo sabe, búscalo en el diccionario de la Real Academia de España.
Ara existeix una cosa que se diu Wikipedia. Vostè no ho sap, però...
No sé. És un bastón.
Un bastón.
Mira, yo tengo bastones, este bastón. A aquest bastó li puc dir la Wikipedia que vostè diu.
Sí. I quina opinió té de Sigmund Freud i el psicoanàlisi?
Sigmund Freud és el més gran de tots els investigadors de la ment. Humana, porque además ha analizado cosas que jamás de los jamases antes habían pensado, como la relación del hijo con la madre y el padre con su hija. Esto es fantástico. Por cierto, ahora que nadie nos escucha, quiero decir una cosa. Eso de los premios Goya, hay que quitarlos.
¿Y eso por
qué? Porque Goya jamás colaboró en el cine. De hecho, él no conoció el cine. Él fue un pintor, sí, de acuerdo, pero no tuvo nada que ver con el cine. Por eso yo me pregunto, ¿qué tiene que ver los premios Goya con el cine?
¿Y llavors qué proposa?
Pues cambiarlo y poner los premios Salvador Dalí o premios Dalí o si me presionan los premios Gala, que sí que tuvimos unos...
Sería la gala de Gala.
Eso es, exacto, es usted muy gracioso.
¿Y quina relació té vostè amb les mosques?
Bueno, la verdad es que el tema de las moscas es algo interesante porque es un tema más sexual con estos diptateros. Yo me ponía, me acuerdo hace años, cuando me ponía a pintar mis obras, que instalaba mermelada y un poco de carmín aquí en la comisura de los labios y la mosca venía y descansaba en el labio. Entonces hacía como una vibración extraña con los labios cerrados, como una... Y esa vibración ocasionaba un pequeño orgasmo facial. Solamente comparable con el placer que produce un estornudo.
Llavors, podrien dir que la seva eyaculació era la seva obra, no? La pintura.
Sí. La pintura es, sin lugar a dudas, la vida. La vida, ¿qué es la vida? La vida es pintarla con las sombras, con las oblicueces y, por supuesto, con el sartorio que gira alrededor de la figura
humana. Anem al conte per no dormir.
Podem llevar-la a cama.
Joana, Xavi, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
El 17 de setembre de l'any 1925, un autobús va ser topat per un tramvia que el deixà xafat contra un mur i completament destruït. En ell viatjava una lota de 18 anys que tornava d'escola acompanyada per un amic. Arrel d'aquest accident, ella va estar a prop de la mort i el seu cos va quedar completament destrossat, servint de banc de proves per a la precària sanitat d'aquell temps. Al llarg de la seva vida va patir almenys 32 operacions, tot i que el pitjor era el dolor. Un any després de l'accident, al setembre de 1926, i quasi sense poder moure's, va pintar el primer quadre per a regalar al seu amic Alejandro Gómez Arias, que viatjava amb ella el dia de l'accident. Aquest primer quadre també va marcar el que seria l'eix central de la seva obra, l'autorretrat. Autorretrats que, amb els seus títols, deixaven constància de cadascun dels moments de patiment pels que passava el seu cos. La columna trencada, collada d'espines, el cèrvol ferit o sense esperança són només una petita mostra dels títols de la seva obra. Es va casar dues vegades amb el pintor Diego Rivera, militant del Partit Comunista Mexicà. La relació va estar molt turmentosa, farcida d'amor, d'aventures amb altres persones, de vincle creatiu i d'odi també. Va morir a l'any 1954, després d'haver reconegut en moltes ocasions la seva intenció de suïcidar-se. No se li va fer cap autòpsia. El cos va ser incinerat i les cendres es conserven a la mateixa casa on va néixer. Aquesta artista, que va saber pintar el dolor com cap altra, era Frida Kahlo. Bon vespre i força a tots.